Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Pau Massip. Avui està previst que els pagesos francesos portin les seves manifestacions a París. Les organitzacions agràries volen bloquejar la capital francesa després de tancar el pas de camions a la frontera de la Jonquera durant diversos dies de la setmana passada. Una protesta que els transportistes catalans asseguren que ha provocat unes pèrdues que podrien arribar als 10 milions d'euros. Així ho diu l'Associació General d'Autònoms i Pimes Transportistes de Catalunya, que calculen que passen 11.000 camions cada dia per la Jonquera. Per això acusen a les autoritats franceses de ser passives amb aquestes manifestacions i diuen que l'actuació policial contra els bloquejos ha estat gairebé inexistent. Doncs enmig d'aquest escenari de protestes de pagesos per tota Europa, ara són els agricultors catalans els que anuncien protestes i mobilitzacions. Diferents organitzacions agràries han anunciat talls a les principals carreteres de cara a dilluns que ve, el dia 5 de febrer. Tal com recull l'Agència Catalana de Notícies, des del sector agrícola diuen que volen paralitzar el país tallant autopistes, autovies i els principals accessos a les capitals catalanes. Volen que la gent vegi que hi ha un problema amb els preus justos agreujada pels productes que s'importen de fora de la Unió Europea. Demà hi ha prevista una assemblea a Fondarella al Pla d'Urgell per acabar d'organitzar la protesta de la setmana que ve. I en política els socialistes diuen que no hi haurà cap intercanvi entre la Generalitat i el govern de Pedro Sánchez per aprovar els pressupostos. Almenys així ho assegura el líder del PSC, Salvador Illa, en una entrevista a la U de Televisió Espanyola.
Si alguien piensa que vamos a jugar a un cambio de cromos, pues se equivoca. El PSC quiere que haya presupuestos en Cataluña, pero obviamente si se cumplen los acuerdos a los que llegamos y si hay una negociación al respecto, ¿no?
El cap de l'oposició al Parlament català ha subratllat que qui ho pensi s'equivoca i ha insistit que els socialistes tenen el mateix pes que Esquerra Republicana a la cambra i que això s'ha de constatar en la negociació. Illa també ha afirmat sobre l'operació Catalunya que Pedro Sánchez ha posat fi a l'ús partidista de la policia per a finalitats alienes. D'altra banda, sobre la sequera, el líder dels socialistes catalans ha demanat celeritat, diligència i més col·laboració al govern. En aquest sentit, ha reclamat claredat de cara a l'entrada en la fase d'emergència. I també ha parlat sobre Catalunya el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ho ha fet en un esmorzar informatiu que ha organitzat el diari La Razón per presentar el candidat dels populars a les eleccions gallegues. Feijóo ha dit que Alfonso Rueda, el cap de llista del PP gallec, és la garantia que Galícia no seguirà els camins que han fet altres comunitats, en clara al·lusió a Catalunya.
Que hay algunos gobiernos autonómicos que han sido pioneros en la fractura. Y otros partidos, como el Bloque Nacionalista Galego, quieren seguirles, quieren trasladar el modelo de la fractura a Galicia, como lo ha hecho el Partido Socialista en España.
Segons Feijóo, l'aprovació de la llei d'amnistia demostra que la prioritat del govern espanyol és el mateix govern. I a Barcelona, la Sagrada Família sortejarà 8.500 entrades de franc per poder visitar la Basílica durant les festes de Santa Eulàlia. Això serà els dies 10 i 11 de febrer. Per als que vulguin obtenir una entrada, el formulari per demanar-les es pot trobar a la pàgina web de la Sagrada Família i a les seves xarxes socials. I ara els esports amb Pol Corredoira.
Comencem amb una notícia de darrera hora. Acabem de conèixer que Ricky Rubio ha demanat entrenar-se amb el Barça i podria tornar al bàsquet a les ordres de Roger Grimau. En un comunicat emès a les seves xarxes socials, el base del Masnou ha confirmat que es troba amb forces per tornar a trepitjar una pista. Ho farà al Palau Blaugrana i amb el Barça, que recordem té dret de tanteig preferent en qualsevol possible fitxatge del jugador a Europa. Això sí, de moment només seran entrenaments i sense afectar la dinàmica de l'equip. Amb el club Blaugrana, recordem, Rubio ha guanyat 8 títols, entre ells la segona Eurolliga de l'entitat. En els propers minuts coneixerem més detalls i podrem ampliar aquesta notícia al proper butlletí informatiu. En tennis, d'aquí uns minutets, en qüestió de 5 minuts, Paula Badosa juga en el que serà el seu enfrontament amb la local Lanlana Tararude al torneig de Tailàndia. La catalana número 100 al rànquing parteix com a favorita en enfrontar-se a la número 299 del món, que a més ha obtingut una wildcard per poder participar en aquest torneig. Serà el retorn a les pistes de Badosa després de quedar eliminada fa 10 dies a la tercera ronda de l'Open d'Austràlia. Per la seva banda, Tararude no ha començat amb bon peu l'any 2024, ja que els tres partits que ha disputat de moment els ha perdut tots. N'estarem pendents al llarg del matí. I un breu apunt en futbol americà. Ja tenim finalistes per la Super Bowl. Pau, són els 49ers de San Francisco i els Kansas City Chiefs.
Moltes gràcies, Pol. Us deixem amb la caravana amb Joan Trias. Tornem a les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel oficial. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Criatures fantàstiques.
7 minuts gairebé que passen de les 11 del matí. Mireu, l'informe PISA, del qual n'hem parlat bastament les darreres setmanes, ha evidenciat una tendència que no era desconeguda a les aules espanyoles, la pèrdua de nivell en coneixements bàsics com matemàtiques, entre altres. Avui, però, volem centrar-nos en aquestes dificultats amb les matemàtiques. Veureu, tinc algunes dades. Perquè una enquesta que la Societat Catalana de Matemàtiques va passar als seus associats observa que el 75%, no estava sorprès per aquest resultat. Van respondre amb un reguitzell d'arguments, entre ells que s'han perdut hores de matemàtiques als nous currículums, sobre els quals hi ha certa desorientació. I també van subratllar que hi falten professors que dominin la matèria i sàpiguen explicar-la bé, amb seguretat, a totes les etapes, des dels més petits fins a la universitat. Per parlar de tot plegat, intentar cercar les claus de l'ensenyament de les matemàtiques i també donar-nos alguna estratègia per portar-ho tot plegat una mica millor, ja podem saludar a aquesta hora Alessandro Maccarrone. Ell és doctor en física i teoria per la Universitat de Barcelona, divulgador científic i professor de secundària. A més, també és autor del llibre El infinito placer de las matemáticas. Alessandro, molt bon dia.
Molt bon dia. Què tal? Moltes gràcies.
Sandro, la teva experiència com a divulgador científic i com a professor de secundària, per què creus que moltes persones, anava a dir, tenim dificultats amb les matemàtiques des d'una edat primerenca?
Bé, això de l'edat primerenca, fins a cert punt, perquè si fem memòria, quan som petits, ens agrada jugar a jocs que tenen contingut matemàtic, no? Ens agrada buscar patrons, ens agrada classificar objectes, fer construccions, i tot això és molt matemàtic, no? Però sí que és cert que després, quan a mesura que anem avançant, no? Les matemàtiques es tornen més formals, sí que tots sabem que hi ha aquest rebuig una mica generalitzat. I jo crec que aquí, d'una banda, hi ha una qüestió, si volem, social, psicològica, que és aquest estigma, no?, que tenen les pròpies les matemàtiques i que tots anem reproduint, no? És de les preguntes que més em fan aquests dies, no? Sí. Per què la gent té por a les matemàtiques, no? I sense adonar-nos, anem retroalimentant això de pares a fills, de mestres a alumnes, no? Clar, és que t'han quedat les matemàtiques, és normal perquè són molt difícils, no? Aleshores, d'una banda, hi ha aquesta bombolla que es fa a si mateixa, però òbviament aquesta bombolla té una arrel en alguna banda, no? I aquesta banda, o sigui, aquesta arrel jo crec segurament té a veure amb la concepció encara imperant o majoritària que hi ha de les matemàtiques com una matèria molt procedimental, no? Una matèria feta de, doncs això, de procediments, d'algoritmes que cal seguir pas a pas de la manera més fidel possible, sense equivocar-se i de la manera més ràpida possible. I clar, això genera doncs, el pànic a equivocar-se, el pànic a no ser prou ràpid, no? I no deixa lloc, doncs, al raonament, a la creativitat, no? A altre tipus d'activitats que són molt més plaents, no? I jo crec que el primer pas és replantejar les matemàtiques i concebre-les com una matèria molt més conceptual, no? En el que és central són les idees, i que amb aquestes idees s'han d'establir relacions, s'ha de raonar, i hi ha lloc per la creativitat, per la imaginació i pel debat.
En definitiva, li tenim por una mica a les matemàtiques perquè li tenim por a la dificultat, a lo difícil?
Sí, segurament hi ha una certa por a la dificultat i una, sobretot hi ha por a no tenir eines per superar aquesta dificultat. No? És a dir, el part del problema ve que tenim moltes persones el que s'anomena una mentalitat fixa en lloc de tenir una mentalitat de creixement en relació a les matemàtiques. Quan comencem un nou esport o comencem a anar al gimnàs, tots entenem que el primer dia ho farem malament, arribarem esgotats a casa, no aconseguirem l'objectiu que ens hem marcat, però entenem que a base d'entrenar i d'entrenar, home, no serem atletes d'elit tots, però podrem fer esport, podrem dedicar-nos a un esport, fins i tot podrem fer jugar, competir. Doncs amb les matemàtiques passa el mateix, però no ho afrontem de la mateixa manera. No? Davant de la dificultat, i aquesta està tan estigmatitzat l'error, i hi ha tant aquesta concepció que només són per determinades persones molt intel·ligents, no? o que són de números, no? Que quan fracassem, de seguida doncs, llancem la tovallola. No?
Mm-hmm. Ho dèiem abans, Alessandro, tu ets l'autor del llibre L'infinit plaer de les matemàtiques. D'on et ve tu aquesta passió per la matèria?
Doncs a mi realment no tinc memòria de cap moment en què no m'agradessin les matemàtiques, no? Però sí que va haver segurament un factor clau en tenir doncs, una passió i de voler-m'hi dedicar, que va ser el contacte amb el meu tiet, amb el meu oncle, el germà del meu pare, que és el meu pare és italià i el meu tiet també ho era, i el meu tiet als estius, quan a l'hora del cafè, quan estiuejàvem junts, es dedicava a ensenyar matemàtiques i física als meus cosins més grans, que els havien quedat les matemàtiques pel setembre, no? Mm-hmm. I va ser en aquest procés de veure'l, no? De veure'l parlar de matemàtiques amb els meus cosins més grans, que jo em vaig fascinar perquè veia un llenguatge que per mi era desconegut, uns conceptes que encara no entenien, no? I per mi allò era, em generava una curiositat, no? Un desig de voler accedir al coneixement dels adults, no? I a més, el meu oncle ell no era ni matemàtic ni físic, ell era advocat, però sempre havia volgut estudiar física, no l'havien deixat a casa, i suposo que per això també em parlava doncs, amb plaer, no?, de les matemàtiques. No em traslladava aquesta visió negativa que sovint trobem a la societat.
Pel que fa a l'àmbit educatiu, creus que el nivell dels professors de matemàtiques és suficient per no només per guiar, també per inspirar els estudiants de manera efectiva, o hi ha àrees que es podrien millorar?
No, a veure, jo sobre el nivell dels docents em costa, o sigui, no em puc pronunciar més enllà de la realitat que jo he viscut. Jo sempre he tingut companys i companyes molt, molt competents, no? Sí que penso que en general...
No m'he explicat malament,
Alessandro.
No posava en qüestió el nivell de...
No, ho sé.
Del docent, sinó si el docent té les eines necessàries a dia d'avui.
Ja. Sí, jo el que penso és, d'una banda, sí que trobo que hi ha pocs matemàtics fent de professors de matemàtiques, mm-hmm. I jo sóc el primer que no sóc matemàtic. Amb això no vull dir que només els matemàtics ho puguin ser, ni molt menys, però sí que crec que és important que a les escoles, en els instituts, hi hagi matemàtics, perquè la visió d'algú que ha estudiat la carrera de matemàtiques és més profunda o diguéssim, diferent de qui no ha fet aquesta carrera. I pel que fa a la primària, sí que, pel que jo conec, falten hores de matemàtiques en els graus de mestres. Però, sobretot, perquè a vegades es pensa, i hi ha aquesta falsa sensació de si tu ja saps prou matemàtiques, si coneixes les matemàtiques que després has d'explicar, i per tant, en el cas de la primària, amb unes matemàtiques que tu hagis fet a l'ESO ja n'hauries de tenir prou, amb això ja en tens prou per poder-les ensenyar. I això, de nou, si ho portem al terreny de l'esport, tots entendrem molt clarament que algú pot ser un grandíssim jugador de futbol, però això, amb això no n'hi ha prou per després ser un bon entrenador. I amb això no vull fer cap referència a cap notícia d'aquest cap de setmana, no? De futbol. Però el que vull dir és que una cosa és dominar la matèria i l'altra cosa és saber com s'ha d'ensenyar la matèria. I aleshores aquí és on jo crec que hi ha l'assignatura pendent, que és donar-li molt més pes i valor a la didàctica de les matemàtiques, al com s'ensenyen les matemàtiques.
Perquè quines creus que són les estratègies més efectives per incentivar precisament l'interès i la comprensió de matemàtiques, tant a l'aula com a casa?
Bé, doncs, si ens posem més o menys d'acord amb el fet aquest que les matemàtiques són una matèria molt conceptual, no? On el que hem de fer és entendre noves idees, doncs hem de tenir present com s'aprenen els nous conceptes. No? Un concepte nou s'aprèn partint sempre del que un ja sap, no? Dels coneixements previs, i a partir d'aquí un s'ha d'enfrontar a preguntes incòmodes, és a dir, a reptes, a problemes, a petites investigacions que et forcin a anar més enllà d'allò que tu saps. No? Per exemple, si jo vull començar a parlar d'equacions, no? Que és potser un dels conceptes paradigmàtics de les matemàtiques. Doncs abans de començar a resoldre i a mostrar exemples i procediments de com es resol una equació, cal que jo m'aturi a pensar què vol dir, què és una equació i què vol dir resoldre una equació. I aquí, en lloc de començar amb tot el formalisme matemàtic, amb els símbols, amb les lletres, etc., es pot començar, per exemple, equilibrant una balança. Resoldre una equació s'assembla molt a equilibrar una balança. Jo puc oferir una balança on hi ha tota una sèrie de pesos coneguts i hi ha un pes desconegut i vull descobrir quant pesa aquest objecte desconegut. A partir d'aquí, doncs, poden sorgir estratègies manipulatives de moure uns pesos d'un lloc a l'altre, algú pot fer a ull, algú pot buscar altres maneres, i tot això ens encamina cap a després poder presentar el concepte més formal del que és una equació i de quines són les estratègies per resoldre una equació. Però fixa't que aquí hem partit d'una situació propera, quotidiana, en aquest cas, no? que pels alumnes té sentit, no? I que poden entendre, amb la qual poden començar a fer coses, i acceptem, també, incorporem diferents estratègies de resoldre aquest problema, i després ja anirem cap a la part més formal, no?
Precisament, ara que parlaves de posar situacions quotidianes per entendre-ho millor, creus que sí. Percebem poc o tenim el tabú o tenim la... o considerem equivocadament que les matemàtiques ens serviran per al nostre dia a dia? És a dir, quan el professor ens posa, i això ens ha passat a tots a l'escola, ens posa una equació a la pissarra i ens explica per primera vegada què és una equació, molts sabem, hòstia, això està molt bé, però això ho faré servir realment? I ara tu el que ho feies era donar-li la volta, no?, capgirar-ho, i ens deies, per què no comencem explicant-ho per una balança, que és el que tindrem més quotidianament a casa?
Sí, tot i que és possible que després en una balança tampoc fem servir una equació. És a dir, aquí d'una banda ja... O sigui, ho dic per no caure a vegades en aquest excessiu instrumentalisme de les matemàtiques. Per descomptat que les matemàtiques ens calen per problemes quotidians, que a vegades no són precisament aquells que ataquem potser a l'escola amb determinades eines de càlcul, etc, perquè després aquestes coses les acabarem fent amb calculadora, no? Però entendre el sentit de les operacions, quan he de fer una operació i quan no. Entendre com les relacions de proporcionalitat, no? Per exemple, amb una recepta, el clàssic exemple, no? Tinc una recepta per a quatre i venen set persones a dinar, no? Com adapto els ingredients. Mm-hmm. O qüestions de visió espacial, no? De figures tridimensionals que serveixen per entendre les instruccions d'un moble de l'IKEA. No? Per exemple, és a dir, hi ha mil situacions quotidianes en les quals sí que calen les matemàtiques. I després hi ha una part de matemàtiques també, diguéssim, molt necessàries a nivell pràctic, que tenen a veure amb el filtratge de la informació, no? Amb tota la informació que avui en dia rebem, en forma de percentatges, gràfiques, dades estadístiques, i que moltes vegades o pot ser que no l'entenguem bé o que estigui malament aquella informació, que estigui esbiaixada, no? I si no tenim aquest coneixement matemàtic, doncs tot això ens passa inadvertit. Però amb això, no? tot i que hi ha aquest ampli ventall de qüestions pràctiques i quotidianes on cal les matemàtiques, crec que hi ha una altra, hi ha una volta més, que és no restringir les matemàtiques només a això, perquè les matemàtiques són també un plaer en si mateixes. I aleshores, per això, a mi, més que parlar només de la utilitat de les matemàtiques, crec que és més apropiat parlar del sentit, de donar-los sentit. La balança em permet donar sentit, significat, allò que aprenc. I aprendre coses que tenen sentit per mi és plaent en si mateix.
No sé si un dels grans errors que cometem tots com a societat és, i també jo crec que molts oients s'hi hauran trobat, és quan la nostra filla no arriba a casa i ens diu ajuda'm a fer aquest problema de matemàtiques, que no l'acabo d'entendre, i ens trobem amb un problema de matemàtiques que ni nosaltres entenem, ja sigui per als anys que fa que no toquem les matemàtiques, ja sigui perquè hem canviat tantes coses a l'hora d'ensenyar-la que no ens n'aclarem nosaltres tampoc, i això és evident que passa. No? I entenc que això també és certament desmotivador per la criatura, no?
Sí, jo crec que està molt bé el parlar de matemàtiques a casa, no? O sigui, l'important és no traslladar, o sigui, la primera cosa és no traslladar una visió de clar, és que això costa molt, clar, és que això és molt difícil, clar, no? Sinó fer-ho des de la curiositat, no? I si no ho recordem, doncs dir-ho des de doncs anem a investigar-ho, no? Tenint en compte que doncs que les famílies no són professors particulars i per tant, doncs si no podem ajudar, doncs no ajudem. Però hi ha moltes maneres d'ajudar, que és buscar la informació junts, que és preguntar a algú altre, que és comprar llibres, no? I llegir junts matemàtiques. Aleshores, crec que naturalitzar això està molt bé. El que a vegades sí que és cert que hi ha un cert risc de creure'ns tots experts en didàctica de les matemàtiques o del que sigui, no? Sí. I qüestionar, per exemple, certs enfocaments que s'estiguin fent a l'aula, que són diferents d'aquells que vam utilitzar nosaltres quan vam aprendre, i que com que no els entenem, doncs això és una xorrada, és molt més ràpid fer-ho de l'altra manera, no? I de fet, el meu llibre va una mica també en aquesta línia, no? De canviar el xip de què vol dir fer matemàtiques. Aleshores, potser sí que recomanaria certa prudència i certa confiança en aquest sentit, no? De pensar que potser darrere d'aquell enfocament que ens costa d'entendre hi ha una intencionalitat didàctica que val la pena respectar.
De seguida et pregunto per aquest llibre, que és L'infinito placer de les matemàtiques, abans, però ara que parlàvem una mica de metodologia, de quina forma creus que hi ha entrat o ha ajudat la tecnologia? Ho dic perquè últimament parlem molt de que si intel·ligència artificial, que si les TIC a l'aula, que ja fa anys qui són. Aquestes TIC, aquesta intel·ligència artificial, pot ajudar a l'aula? Pot acabar impactant en la metodologia de les matemàtiques a l'aula?
Sí, per descomptat. A veure, la tecnologia, d'una banda, ens obliga a replantejar-nos quines són les matemàtiques socialment necessàries, no?, per aprendre a l'escola. No? Fa 150 anys o fa 200 anys calia unes habilitats de càlcul a mà que avui en dia no calen perquè ningú fa operacions de 10 xifres amb la calculadora. No? I, en canvi, potser no feia falta aquest nivell de sentit crític matemàtic davant de la informació, no era tan necessari com ara, que rebem tones i tones d'informació cada dia. No? D'una banda, ens obliga a replantejar això, i d'altra banda, com a eina didàctica, com a eina d'aprenentatge, la tecnologia ofereix mil possibilitats. Primer, tot el que és la banda de l'experimentació, no? El poder utilitzar simuladors, és que la pròpia calculadora, és a dir, poder fer moltes operacions molt ràpid, a mi m'ajuda a buscar, ens permet buscar patrons numèrics, per exemple, no? A fer unes activitats molt més riques. I mira, hi ha una eina molt coneguda en l'àmbit de les matemàtiques, de la docència de les matemàtiques, que és el GeoGebra, que és una eina de geometria digital, que és una meravella, que permet, en termes de visualització d'objectes geomètrics, que a vegades és el que ens costa més imaginar així en el buit, és una eina fantàstica, és gratuïta i està disponible online.
Des de Cadena Ser diuen: un libro que da la vuelta a las matemáticas como ásperas e incomprensibles y nos devuelven su belleza. Des del diari El País, Macarrone demuestra que podemos explicar el mundo con los números como hacemos con el arte, conjugando la poesía de los números con el mundo invisible y su reflejo en la naturaleza. O des de Radio Nacional d'Espanya, i diuen el següent: un libro innovador y original que parte de las bases más sencillas de las matemáticas desde una perspectiva llena de imaginación y magia con la que atrapa a cualquier lector. Què hi trobarem, Alessandro, en L'infinito placer de les matemàtiques?
Doncs hi trobareu, com diuen totes aquestes ressenyes, les matemàtiques bàsiques, unes matemàtiques que serien doncs, les que es fan ara mateix a l'ESO, no? És a dir, uns conceptes bàsics, però anant, com deia, a l'essència d'aquests conceptes, no? Buscant la comprensió del sentit, de què volen dir, què vol dir una equació, què vol dir, quin és el significat d'una gràfica estadística, d'una fracció. I potser el toc personal, no? o característic d'aquest llibre és que intenta presentar aquestes qüestions des d'una perspectiva humanística. I amb això no vull dir que es parli de l'impacte o la influència de les matemàtiques en la música, en l'art, en la literatura, que també hi ha alguna cosa d'això, sinó que parteix d'una concepció de les matemàtiques com a humanitats. No? Hi ha una frase d'un matemàtic que es diu Paul Lockhart, que deia, les matemàtiques són una forma d'art en què la matèria primera són les idees que es treballen amb el raonament. No? I plantejo que hi ha de més humà que la capacitat de raonar. No? Les matemàtiques són humanitats perquè són una creació humana, estan subjectes a criteris, a consensos, no? Són humanitats perquè configuren la nostra manera de veure la realitat, com la resta d'humanitats, i són humanitats perquè poden produir autèntic plaer estètic, com una sonata o com un quadro.
Un llibre, per cert, editat per Balaquí Books, que no ho he dit, però un llibre pensat per qui, Alessandro?
És un llibre per tots els públics, m'agrada dir, que és de 12 a 99 anys, no? Es posen els jocs de taula, perquè no és un llibre, no és infantil, tampoc és específicament juvenil, va dirigit en principi a un públic adult, però l'estan llegint també joves de 12, 13, 14 anys, i va dirigit a diversos perfils de persones, per començar a gent que odiava les matemàtiques però li ha quedat l'espina clavada i els hi vol donar una segona oportunitat, o persones que els agradaven les matemàtiques però diuen, ai, les tinc rovellades, m'agradaria una mica refrescar alguns conceptes, no? I després doncs, també hi ha molts docents que l'estan llegint perquè sempre ens agrada als docents doncs, veure diferents maneres d'enfocar els conceptes, idees d'activitats, no? I per tant, diguem que és per un públic molt, molt ampli, en realitat, per tots els públics.
El infinito placer de les matemàtiques, editat per Blacky Books. De veritat, compreu-lo, llegim-lo i aprenem-ne sobre matemàtiques amb el professor Alessandro Macarrone. Professor, ha estat un plaer parlar amb vostè i que ens inspiri tant en el món de les matemàtiques. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer per mi.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Fer que la llengua sigui sexy.
Jo tenia entès que sexy era una altra cosa.
La llengua que ell imposaria és una llengua que és morta.
I a aquesta senyora sols li ha faltat dir que jo també estic mort. Sí, si el meu català és mort.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana. Amb Joan Trias.
Gairebé 33 minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, destacar en el món de la música és complicat. Mantenir-se en primera línia encara ho és més. Però qui ho ha aconseguit és el compositor i director d'orquestra Luis Cobos. Cobos ha compost música d'orquestra, bandes sonores pel cinema, banda sonora pel teatre, per la televisió, ha fet de tot. I ara sembla que no en té prou i s'ha embarcat en una nova aventura, ser el president de la nova Acadèmia de la Música d'Espanya, que acaba de presentar ara mateix. Per saber-ne tots els detalls i quins són els seus objectius, saludem a aquesta hora Luis Cobos. Luis Cobos, molt bon dia, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Molt bon dia a tothom. Pues gracias a ti por permitirme estar en los medios y difundir la idea de la nueva Academia de la Música.
Luis, ¿por qué España necesitaba una Academia de Música?
Bueno, yo creo que todos los sectores, el cine, las artes escénicas, lo demás, pues tienen un lugar, una casa común para, en fin, abordar todos los asuntos y aspectos que envuelven a la música, sobre todo cuando la cultura y la música de España es un bien muy apreciado y está presente en el mundo entero. Así es que necesitaba una casa de todos. Y no solamente de los artistas, autores, compositores y demás, sino de todos los miembros y elementos del sector de la música que hacen posible que la música llegue a los oídos de la gente, a los medios, a los teatros, a los auditorios, en fin, y llene de belleza y de emoción el mundo. Es importante porque para poder también ser, como digo, la voz fuerte y rotunda del sector, de todas las modalidades del sector, frente a las autoridades y frente a las muchísimas cosas que pasan ahora. Te puedo decir una de las más últimas, modernas cosas que nos afectan, que es la inteligencia artificial. Hay una campaña internacional para que la inteligencia artificial, que tanto beneficio puede y aporta a la humanidad, no sea utilizada para esquilmar y usurpar la creación, la personalidad y la identidad y la imagen de la gente, por ejemplo. Muchas cosas más que seguramente por sectores estábamos trabajando, los músicos por un lado, los promotores por otro, los productores por otro, y estamos juntos pues para coadyuvar a que todas estas cosas, hacer un museo de la música en España, yo creo que es importante también, reconocer la excelencia y el talento y premiarlo, de la gente de todas las regiones de España, de todas las nacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una larga lista de objetivos y actividades que, y además la Academia de España, de la Música de España, es un lugar de encuentro libre y democrático, que una serie de personas nos hemos reunido, gente que tenemos voz y que tenemos responsabilidades para dar lugar a esta academia y crear unos premios este año 2024. Y después de eso habrá elecciones, porque la hemos constituido una serie de personas que durante 2 años hemos estado casi en silencio, trabajando, estructurando la academia, preparando las categorías y las formas de premiar, etcétera, etcétera. Y luego esta no va a ser solo una academia de la grabación, como es el Grammy, uh-huh, o el Latin Grammy, la cual tuve el honor de presidir durante 7 años. Fui presidente del Latin Grammy durante 7 años. Esta es una academia que tiene otras vertientes, otras patas, por decirlo en palabras coloquiales, y que también incidirá pues en mejorar la situación, cual ayudará pues a desarrollar el estatuto del artista, cual ayudará también en las a la exportación de la música española en el mundo, etcétera, etcétera. Tiene un largo etcétera de objetivos y actividades que nos hemos planteado en estos 2 años que 20 y tantas personas hemos querido dar nuestro tiempo y nuestro compromiso y nuestro conocimiento del sector de la música, que es arte e industria musical, las dos cosas, para facilitar y crear una estructura que nos pueda superar a todos y representar a todos.
Enseguida, Luis, te pregunto por los nuevos retos que tiene la música, como por ejemplo ahora nos hacías mención a la inteligencia artificial, pero antes sí quería preguntarte si íbamos tarde en la creación de una academia como la Academia de la Música en España.
No lo creo, porque ya hubo una Academia de las Artes y las Ciencias, de la cual yo era vicepresidente, pero la creamos entre SGAE y AIE, la Sociedad de Artistas y sus Autores. Y a mí nunca me gustó esa idea, porque pensé que la academia tenía que ser de todos. Sí. De todos los sectores y de todas las geografías y de todo lo demás.
¿Qué diferenciará esta nueva academia con la academia creada por la SGAE?
Pues que no era por la SGAE, que era por la SGAE y también por la AIE, que presido, por cierto. No, es que esta es una academia de individuos, de personas, no de entidades. Sí. Por lo tanto, todas las personas, es asamblearia, todas las personas tienen que ver, ellos votarán a sus representantes y ellos elegirán a sus líderes y también elegirán a quién se debe premiar por su talento y no porque un par de empresas o entidades, sean sin ánimo de lucro o no, tienen la facultad de crear las condiciones de una academia de la música, que tiene que ser extensiva y abarcar a todos. La gran diferencia es que esta es de personas, de individuos, y no de entidades o empresas. Es una gran diferencia, porque, como digo, y además no es solo de la grabación. No, a mí no me parece que sea tarde. Yo creo que, en fin, hemos estado... hubo unos problemas judiciales con las GAE cuando estaba la otra academia. Yo devine a ser presidente de la academia y la dejé en latir porque no se daban las circunstancias para tenerla. Luego ha venido la pandemia. En fin, hemos tenido una serie de acontecimientos que han hecho... La pandemia nos hizo también reflexionar que teníamos que estar juntos, porque en la pandemia lo que ocurrió también es que hubo una gran demanda de música y la generosidad de todos los músicos de todas las regiones y de todos los lugares y del planeta se ofrecieron para cubrir esa necesidad. También otro objetivo, y vimos que uno de los objetivos de la academia deberían ser, o sea, que había que revivir la academia o crear una nueva, elegimos la opción de crear una nueva, y que debía ser mostrar que la música es un bien de primera necesidad y no es algo que se pueda intercambiar en la política, pues si tú me votas tal, yo te doy la cultura y la música. Así es que todo este tipo de cosas y unas cuantas más nos hicieron reflexionar y a mí, pues, embarcarme en esta aventura, en la cual después no voy a continuar, porque tengo ya mi trabajo, el tiempo y los cargos que tengo. Yo sigo presidiendo la Fundación Latin Grammy hace 9 años y tengo la AIE también.
¿No te presentas sea la reelección?
No. No, pero bueno, esto será una cosa que... No, pero yo creo que es natural que no lo haga, porque hace falta, para una academia de este porte y de este tamaño, hace falta una persona que tenga a lo mejor su trabajo y este otro cargo, ¿no? Sí. Pero yo no puedo fin, atender toda la dedicación que llevo estos tiempos, que ya me desborda. A veces me acuesto a las 12 de la noche y digo, ¿por qué no tendrán los días 32 horas? Y una voz me dice, ¿y por qué no trabajar menos? Y entonces, entre las dos cosas, intentar que tengan 32 horas los días y trabajar menos, pues me voy a quedar por trabajar menos, que ya es mucho. Y además estoy muy ocupado en mi carrera musical y creo que estaría bien. Yo lo que he hecho ha sido aportar mi experiencia en todo esto que son las organizaciones internacionales y de la música, y creo que después alguien tiene que tomar el relevo. Y además es un propósito de la Academia que en esta vez los jóvenes se animen. Hay no es muy común que los jóvenes, cuando los llamamos para formar parte de las instituciones, se apunten, y es lógico. Yo cuando era muy joven pues tampoco estaba por la labor. Pero es importante porque las cosas cambian muy rápidamente y los jóvenes nos tienen que relevar, sí o sí.
Avui estem parlant amb Luis Cobos, ell és president de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, amb una dilatada carrera en el món musical, però, Luis, nos decías, también soy presidente del Consejo Ejecutivo de la Fundación Cultural Latin Grammy. A mí que me gusta jugar un poco con las palabras, seguro que denotas el matiz inmediatamente. ¿Cómo deberíamos llamar a esta academia? ¿Academia de la Música de España o Academia de la Música Española?
Es la Academia de la Música de España, porque es de todo el país, engloba todo. Porque no es solo de la música española, sí. Es decir, representa a España, a todas las músicas que la traen y la llevan. Y ahora mismo, pues es que hacía muchísimos años, es muy frecuente que en España, pues los grupos, los cantantes, versionen también otras músicas, que no sean solamente de aquí. Entonces, yo creo que es más adecuado Academia de la Música de España. Pero tampoco creas que ha sido producto de un debate en profundidad. Yo creo que es un buen nombre.
La nueva academia, que tiene grandes nombres en su junta directiva, aparte de Luis Cobos, que la preside actualmente, algunos de ellos son Antonio Netti, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luz Casal, Pasión Vega, Manuel Carrasco, el productor, famosísimo productor Pino Sallocco. ¿Iniciaste tú estos nombres? ¿Incitaste tú a que fueran estos nombres?
Bueno, fue una cosa de varios. Nos reunimos una serie de personas. Teníamos en la pandemia nos reunimos unas cuantas personas del sector, de diferentes oficios y modalidades del sector, y fue de una forma natural. Yo tenía la opción de revivir la academia anterior o hacer una nueva, y pensamos que era el tiempo de que participaran todos. Y estas personas tuvimos unas reuniones informales y dieron su nombre y la posibilidad de participar en este inicio. Y como digo, esto es una junta directiva provisional, sí. Es una junta directiva inicial, y todos éramos personas que teníamos voz en los diferentes sectores, y era más fácil pues comunicar a la gente lo que estábamos haciendo, que hubiera sido pues personas más individuales que no tuvieran el conocimiento del sector y seguidores y voz para poder sugerir a la gente que se afiliase y explicarles lo que estábamos haciendo. Y es lo que hemos hecho, presentar la academia, explicar esto mismo, que somos unas cuantas personas que generosamente hemos dado nuestro tiempo, gratuitamente, sin percibir nada a cambio, por supuesto, sin la satisfacción de lo bien hecho. Y así ha nacido, de una forma espontánea y natural, como nacieron los Oscar y los Grammys, ¿no? Los Oscar daban en un restaurante los premios por la noche durante varios años, el Grammy y tal, igual. El Latin Grammy ya nació cuando existía el Grammy americano, la National Academy of Recording Arts and Science, y ya fue creada para cubrir el ámbito latino de la música, pero los demás, pues siempre ha sido, las demás siempre han sido organizaciones que han crecido y se han constituido a partir de la reunión de algunas personas que generosamente quisieron dar su tiempo y poner su nombre para que hubiera una credibilidad y que se viera que estaba reflejado el sector. Aquí estamos prácticamente en todos los sectores, a lo mejor falta alguno, pero en fin, también creo que personas que representan a los managers, no a la industria discográfica, no a la industria, sino a las compañías de discos, pero todos a título personal y en ningún caso ninguno de ellos representando a entidades o empresas.
No sé si eres conocedor de que alguno de ellos sí se presente a su reelección como junta directiva o como presidente.
Mira, esta es una cosa que te apunto yo a la intimidad, como decía que, ¿no? Que te presento yo a la intimidad, porque no es oculto y yo lo he dicho desde el principio, que me presto por mi experiencia, por el conocimiento y por mi voluntad para trabajar en estas cosas sin recibir nada a cambio económicamente. Pero no lo sé, tenemos la minoría, se convocarán unas elecciones libres y democráticas y se podrá presentar quien quiera. O sea, no, de verdad que este tema, yo he comentado con ellos esto, y lo saben, la Junta Directiva, que yo voy a estar temporalmente, y no te digo qué día, pero voy a estar temporalmente, y no sé si los demás lo harán o no, pero tendrán que recibir la ratificación de la elección, tendrán que ser elegidos por la gente. Entonces, no sé quién se presentará ni quién no. Ahora lo importante es que este año vamos a hacer unos premios, vamos a estructurar. Yo quiero hacer también una organización, reunir a las academias de música del mundo y contrastarnos y ver qué pasa. Y si es posible, pues organizar una asociación de academias de música y de organizaciones y entidades que otorgan premios y que también trabajan en la conservación del patrimonio, del folclore, de las diversas músicas, de las diversas regiones, etcétera, etcétera. Y estaría bien que hiciéramos una prospección, ayudar también a exportar la música. Ahora mismo el Ministerio de Asuntos Exteriores y algunas otras organizaciones y asociaciones trabajan en ello, pero sobre todo la Academia de la Música lo que no viene es a... También haremos un... realizaremos un encuentro con las academias, la Academia Catalana, la Academia Valenciana, hay varias academias de la música, y para estar unidos, no tener unicidad, pero sí unidad, y poder ayudar a nuestro sector, unos y otros, a tantas y tantas cosas que necesitan. Sí. Ten en cuenta que todos los sectores o las modalidades que comprenden la Academia de la Música ahora, o el sector de la música, que es arte e industria, no solo no hemos estado unidos, sino que a veces pues ha habido un cierto personalismo y entender que había objetivos opuestos, cuando no es así. Así es que también estos dos años no han sido en balde. Nos hemos juntado, lo hemos propuesto, hemos ido aportando ideas y ahora realmente estamos unidos y hemos comprendido que hay que formar un combo, dicho en palabras musicales de intérpretes, un buen combo para conseguir cosas para los demás. No competir, sino compartir, que son palabras que se parecen, pero no significan lo mismo.
Nos hablabas de algunas iniciativas que la Academia de la Música de España pondrá sobre la mesa. Una de ellas son estos premios que nos decías. Para entendernos, ¿serán como unos Goya, pero en el mundo de la música? ¿Esa es la idea?
Bueno, hay muchos ejemplos, serán como los Goya, serán como los Grammys, serán como los demás. Uh-huh. Incluirán también las sensibilidades y lenguas oficiales de España. Habrá premios que... Yo creo que vamos a hacer casi una cuarentena de premios y trataremos de recorrer el camino que han recorrido todas las academias, ¿no? Que es comenzar con la experiencia de lo que ya tenemos. Ten en cuenta que la anterior Academia de las Artes y la Ciencia de la Música hicimos 11 años de premios. O sea que, y hubo algunos que estuvieron muy bien. Pero insisto en que el reconocer el talento y la excelencia ahora lo están haciendo empresas o emisoras de radio, o que lo pueden seguir haciendo, como existen, además del Latin Grammy, pues existen los MTV Music Awards, los Billboard Awards, etcétera, etcétera, pueden hacerlo, pero en este caso los van a votar las propias personas que pertenecen a todo el sector de la música. O sea que tiene un sentido ecuménico más importante, entiendo, y necesario, y los premios pues serán se va a anunciar mañana lo de los premios, casi me lo reservo, porque va a haber premios 2024, pero casi mejor que la, en fin, la Academia lo comunique mañana.
Creo. Aunque, ¿no? Si no tengo entendido mal, Luis, solo dime si voy muy equivocado o no, ¿eh? Solo digo, mayo, Madrid.
Pues no vas muy equivocado. Es la propuesta que hay encima de la mesa, vale. Pero desde luego la Academia nace con la vocación de itinerar, que sean los premios itinerantes en diferentes lugares, diferentes ciudades, para que todo el mundo se pueda expresar y para también pues dar vida y sonoridad musical a tantas y tantas ciudades en España que tienen un gran contenido musical. Uh-huh. Eso sí te lo digo. Pero bueno, mañana llegará la información. Lo que sí te digo es que hay muy buen ambiente entre todos nosotros. Hemos podido, de verdad, contrastar cosas que... Además, la Academia también va a ser a realizar antiguas reivindicaciones y grandes reivindicaciones del mundo de la música que están ahí. Y como te decía, va a ayudar en muchas cosas. Obviamente, la entrega de premios va a ser una de las acciones más mediáticas que podemos tener. Y que da gusto, pues habrá un reconocimiento a un grupo de artistas, en fin, todo lo que conlleva esta, vamos a hacer una semana de la música. Sí. Así es que esperamos, aunque yo no esté al frente de la Academia, seguiré en la Academia, si así lo quieren los que están, seguiré siendo miembro académico y estar en Barcelona, que es un lugar que nos encanta, o en otra ciudad de Cataluña. Sí.
Y nosotros que lo agradeceremos.
Va a ser itinerante. Hicimos una cosa fantástica para implantar el Día de la Música, que fue en el 1996 o 98, no recuerdo bien. Hicimos en la Plaza de Cataluña el concierto de las 100 baterías, que no sé si os acordáis. Hicimos una pirámide allá y pusimos a 100 baterías tocando juntos una obra escrita por Santi Arisa, decía Fébula Coulombs, y fue fantástico. A ver si podemos hacer con motivo de la Semana de la Música, me encantaría revivirlo.
Por favor.
Espectacular, porque estaba Santi Arisa, de director, con los guantes blancos, estaba también Salvador Niebla, cuatro bateristas, músicos de primerísimo nivel, y era excitante, maravilloso ver una pirámide con 100 baterías tocando todos al tiempo en la Plaza de Cataluña y volando los palomas por allí. Fue precioso.
Nos quedan pocos minutos, Luis, pero me queda alguna pregunta para hacerte. Hablando de objetivos...
No sé si no me has hecho todas ya y yo además...
Me queda alguna, Luis. Solo te hago dos preguntas y ya te dejamos trabajar. Vale. Que sabemos que un día como hoy todo el mundo te quiere preguntar sobre la Academia. La primera es sobre el Museo de la Música en España, que nos decías que es otro objetivo. No sé si le habéis puesto fecha a esta realidad.
No, porque hoy día un museo... Yo participé desde la presidencia del Latin Grammy cuando se hizo el Museo del Grammy, que se hizo hace pocos años, ¿eh? O sea, a pesar de que el Grammy americano lleva ya 65 años existiendo, el museo se ha hecho hace 8 o 10, no mucho, y se ha hecho en el downtown de Los Ángeles. Hoy día un museo no es exhibir solamente unos objetos, tiene que tener una información digitalizada y en imágenes de todo lo que es la música en todo el mundo. Tú te acercas a una mesa, tecleas y te salen los instrumentos de África, los estilos musicales, los artistas. Entonces es algo muy serio que no se puede abordar de una manera ingenua, como ha habido muchos intentos de abordarlo de una manera ingenua, y es que, bueno, vamos a hacer un museo, exhibimos... Claro, el Museo del Grammy, pues está las casacas y los guantes de Michael Jackson o el bajo de Paul McCartney, eso está muy bien, pero luego pues hay toda una información de cómo ha ido evolucionando el sonido en el tiempo, por ejemplo, y puedes oír en el mismo tema en disco de cera, en vinilo, en CD, en MP3, y luego lo que oímos ahora, que es un espectro, en fin, muy pobre de lo que es el sonido, cómo se oyen las cosas en los móviles, que me sigue pareciendo mágico que en un móvil, que no hay un cartón que vibre, hay unos altavoces y puedes apreciar casi todo.
Absolutamente.
Bueno, eso Eso entre mil cosas más que tiene que tener un museo. Sí. Yo ahí sí que a lo mejor me voy a prestar a estar un poco más dedicado, porque sí que tengo un gran interés en que la vanguardia y la tradición no sean enemigas, cada una tiene su lugar, pero ninguna de ellas excluye a la otra y las dos se complementan.
Y nosotros, como decía, que lo celebraremos, Luis, ahora sí prometo, la última de las últimas, ¿eh? Como sabes, el año pasado los Latin Grammys se hicieron por primera vez en España, en la ciudad de Sevilla. ¿Está previsto que los Latin Grammys vuelvan a España?
Por el momento no. Este año se cumplen 25 años de los Latin Grammy y 10 de la fundación que presido. Y desde luego no hay planes de que los Latin Grammy vuelvan en el futuro inmediato a España. Pero, dicho eso, a ver si Barcelona se anima, ¿no?
Ojalá, ojalá. Luis Cobos, president de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, president del Consell Executiu de la Fundació Cultural Latin Grammy, presenta també aquesta nova Acadèmia de la Música d'Espanya, que demà anunciarà, com ens deia, alguna novetat. Luis Cobos, maestro, un placer hablar contigo, de verdad, un abrazo muy grande.
Moltes gràcies per aquesta fantàstica entrevista.
Gràcies, Luis. Una abraçada.
Adéu.
Va, minut i mig, ja arribarem a les 12 del migdia. De seguida saludarem a la doctora en Psicologia i Criminologia, Rosa Vinyes, per obrir un altre nou cas de Crònica Negra a la caravana amb els nostres assumptes interns. A dos quarts d'una, Rafa Sanahuja amb el doctor Jacinto Valverde, que obriran de nou l'espai Viure en Salut. Ja sabeu que podeu participar-hi. I al punt horari de les 12, ara, d'aquí un minutet, Pau Massip i Pol Corredoira, que ens portaran tota l'actualitat informativa aquí a Ràdio Estel. De seguida tornem ara amb la caravana, va.